María Carme Valls és mare de família, professora de religió a primària i alcaldessa de Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell. Hola, què tal?
Molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres, eh?
Gràcies a tu per convidar.
També ens acompanya en Xavier Francino, que és pare de família, notari a la Seu d'Urgell. Hola, què tal?
Molt bé, content de ser aquí amb vosaltres altre cop.
Gràcies. I mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana, a l'Alt Urgell, i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Hola, benvingut.
Gràcies, Maria, i molt content d'estar amb el Xavier Francino, que podrem lluitar una mica.
Està bé. L'important és que comentem les lectures d'aquest diumenge, i si a més ho fem en un to amè, encara millor, oi? Doncs recordem als nostres oients que l'Àlex Alsina és a les Vies del So. Els parla Maria Marín. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
El dia de la Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la veu i digué a la gent:
tot el poble d'Israel ha de saber, sense cap dubte, que aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l'ha constituït Senyor i Messies.
En sentir això, es van penedir de tot el cor i deien a Pere i als altres apòstols:
germans, digueu-nos què hem de fer.
Pere els va respondre:
convertiu-vos i que cadascú de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesús el Messies per obtenir el perdó dels pecats. Així rebreu el do de l'Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i els vostres fills, i per a tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà.
Pere continuava confirmant això mateix amb moltes altres paraules i els feia aquesta recomanació:
aparteu-vos d'aquesta gent innòcula.
Els que acceptaren la predicació de Pere es feren batejar i aquell dia s'afegiren a la comunitat unes 3.000 persones.
Hem escoltat la darrera part del discurs de Pere el dia de la Pentecosta i la reacció dels qui l'escolten. I trobem també en aquest fragment la clara afirmació de que Jesús és el Messies anunciat per les Escriptures. A partir d'ara tenen la paraula. Tertulians, qui vol començar?
Jo començaré jo.
Digui.
Ja començaré, obriré el foc jo. Bé, el primer que volia dir ja ho has dit tu, Maria. Però també hi tindríem d'afegir que, com has dit tu, és el final del discurs de Pere, però ara aquí hi juga un paper importantíssim la comunitat. La comunitat també se li dona veu. Això ho tindria de tenir molt important. Naturalment que no és el mateix una homilia feta pel bisbe i pel prevere, sinó per un laic. El laic sempre actua, s'ho ensenya el concili, missió de suplència. Però sí que és important que els laics cada vegada prenguin un paper més preponderant en la vida de l'Església. El papa Francesc ens ho recorda i ens ho recorda i ens ho recorda i ens ho recorda.
Què més? A veure, que parlin els laics.
Els laics. Bé, és que també som majoria. I, en definitiva, la tasca aquesta d'evangelització, de proselitisme, de fer comunitat, si no juguen els laics, és que no té altre, no hi ha altra possibilitat. És convertiu-vos, diu, i la promesa és per vosaltres i els vostres fills, per tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor nostre Déu cridarà. Aquestos som nosaltres. Aquestos som nosaltres. I aquí es refereix al trànsit de la presència de Jesús a la presència de l'Esperit. I a partir d'aquí és la comunitat la que s'ha d'ocupar de que el missatge continuï amb la paraula i amb l'exemple. D'acord? Per tant, sí, per una vegada, i sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb el mossèn.
Home, no millor que serveixi de precedent, no? A veure, Maria Carme,
digui. Jo, quan veig aquesta lectura, torno una mica enrere. M'imagino la por que tenien els apòstols, I la força de seguretat que reben a la Pentecosta, o sigui, l'Esperit Sant, no? També veig l'autoritat de Pere, que és el cap de l'Església, i lo important que és de, en aquest tros que diu germans, digueu-nos què hem de fer, saber demanar consell, confiar en l'ensenyament i la veritat de l'Evangeli, que és l'Església el que ens aconsella, no? I llavors és, no sé, també veig el perill, home, i tant que els laics necessitem participar, però també hem de demanar consell, com els mossens, no? I el perill que tenim quan ens apartem de la paraula de Déu i llavors volem interpretar les coses segons les nostres conveniències. Llavors tenim la necessitat de demanar a l'Esperit Sant que ens il·lumini, no?
Jo voldria fer una referència amb aquest germans, digueu-nos què hem de fer.
Sí.
Això és molt important. Té un surt, això? Dels catecúmens. Dels catecúmens, quan els batejaven, doncs què preguntaven el prevere o el bisbe que els batejava? Què tenim de fer? Això és molt important. Què tenim de fer? Què hem de fer?
Són idees recurrents en l'Evangeli. Aquest passatge en recull més d'un. El Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l'ha constituït en Senyor i Messies, la pedra que els arquitectes van rebutjar ara corona l'edifici. Aquesta és una de les idees recurrents. Aviam, la lectura de l'Evangeli s'ha de fer, es pot fer, des de l'òptica de dir, aviam, què em diu a mi per quan surt aquest matí al carrer? Et lleves el matí i dius, bé, avui quin és el meu objectiu? Jo, per què em llevo del llit? Aleshores, la idea aquesta de vigila el que desprecies, vigila el que menysprees, perquè potser és el que corona l'edifici, potser és el que Jesús ha escollit i tu no en fas cas, és un vidre que ens hauríem de posar a les ulleres per veure tot el món des d'aquesta perspectiva del respecte i d'estar atent a la diferència que hi pot haver entre l'òptica del terrenal, mundanal, nostre, de la vida diària, i potser la que seria l'òptica de Jesús, de que veu les coses d'una altra manera.
El salm d'aquest diumenge és el número 22 i té per resposta: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Efectivament, és el que sabem, que Jesús és el nostre bon pastor, el bon pastor. Volem fer algun comentari breu sobre el mateix, sobre aquest salm? O...
Jo sobre el salm no, però només recordar que avui celebrem el diumenge del bon pastor. Uh-huh. És normal que l'Església ens posi el salm 22 uh-huh. entre la primera i la segona lectura.
Uh-huh. Bé, doncs també...
I que és un dels salms més bonics.
Més bonics, sí.
Per anar recordant, per anar... I cantat és preciós. Sí, és com una mena de mantra que t'asserena, que et dona perspectiva, que et dona esperança.
Val, doncs continuem endavant i ho fem ara tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pere i del capítol segon.
Estimats, si després d'obrar bé us toca sofrir i us suporteu amb paciència, això sí que té mèrit davant de Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres, i així us deixà el seu exemple, perquè seguiu les seves petjades. Ell no obrava amb violència ni tenia mai als llavis la perfídia. Quan l'insultaven no responia insultant, quan el turmentaven no responia amb amenaces, sinó que confiava la seva causa a aquell que judica amb justícia. A la creu, ell portà, en el seu cos, les nostres culpes, perquè no visquem com a pecadors, sinó com a justos. Les seves ferides ens curaven. Tots vosaltres anàveu errants com un ramat que es dispersa, però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià.
Per a un cristià que ha de suportar dificultats i sofriments, com es diu l'autor d'aquests versets, el millor model és Crist Jesús. Aquí estarem tots d'acord, no? Uh-huh. El que passa que quan... Els cristians tenim aquesta experiència del sofriment tan dolorosa, tots ho sabem, qui més qui menys ha passat per una experiència de sofriment, de patiment familiar, d'un conegut propi, etc. Com ho vivim nosaltres? Creuen que realment doncs, pensem en Jesús com a model nostre o què pot fallar aquí si és que no ho fem així?
Mira, jo et diria, Maria, que encara vivim d'una cultura de segles i segles i segles passats. Què he fet perquè Déu m'enviï això? Això encara ho sentim els nostres dies, no has fet res. Perquè Déu no envia ni càncers, ni infarts, ni accidents de circulació, ni qualsevol altra malaltia. El sofriment, tu ja ho apuntaves quan has parlat del sofriment de Jesús, no el tenim de veure com un càstig que encara li veiem. Llavors la gent s'enfaden. No et tornaré més a missa, perquè l'home m'ha mort d'un càncer. Això tots coneixem gent.
Sí, sí.
Amb aquests paràmetres no podem anar enlloc. No podem anar enlloc. Els joves passen de tot i els padrins encara van donant corda al rellotge. Doncs sí, sí, amb aquestes idees. Donen corda al rellotge. Però bueno, jo crec que el sofriment és germen de salvació. Quan estudiem teologia, per crucem al lutxem, per la creu a la llum.
Bueno, jo veig que suportar el dolor, les contradiccions, sempre necessita un punt de paciència, no? I la importància és cada vegada que llegeixes la lectura de la Passió de Jesús, l'exemple que ell et dona, que et sents incapaç, no?, de seguir aquest exemple, perquè penses... Bueno, és quan, per exemple, veus una persona que està molt malalta i tu voldries el miracle, no? Però, no sé, t'acostes a la creu i veus que ell porta la creu, Jesús, i no sé, intentes de donar força a aquesta persona, doncs, només amb la companyia, no?, anar a veure-la i com suposo que feien la gent quan veien la Jesús a la creu, o que la portava.
En deia el mossèn per Kurchen Bad Lutchen. Això vol dir, és el que els illetrats diem, el ferro es trempa el foc. És el patiment el que també et forma com persona. És a dir, crec que hi ha una opinió comuna de que un dels problemes de les generacions que pugen és que s'ha intentat pujar-los sense conflicte, sense patiment, sense renúncia, sense resignació, sense tantes coses que formen la qualitat de la persona, persona en el més íntim dels sentits del cristià, que si estem d'acord amb això, en quin moment para aquesta necessitat de superar el patiment, d'assumir-lo i d'integrar-lo, d'incorporar-lo a la nostra vida? Perquè, esclar, si estem d'acord amb que als petits se'ls ha d'acostumar perquè forma part de la vida, que és que els grans no és així. Per tant, el patir, el saber superar aquestes dificultats, el saber-les superar amb una visió cristiana de sentir-te reconfortat amb la creu de Jesús, jo crec que és una cosa que no cessa i que ha d'arribar fins al final. Jo recordo fa anys que una dona m'explicava el conflicte que havia tingut amb el seu marit, que va morir d'una malaltia llarga i dolorosa, i, esclar, deia... El conflicte que tenia ella era veure quin era l'equilibri entre evitar-li al màxim el dolor, però alhora que no li evités o que no li impedís que això li donés una mort cristiana i el punt final de formació com a persona, de conèixer el patiment de Jesús. I de, per tant, hi ha les dues perspectives. És freqüent que la gent demani de fer el que se'n diu el testament vital, el document de voluntats anticipades, i una de les demandes més freqüents és dir que no em deixin patir, que no em deixin patir. És molt humà, però el patiment no sols físic, sinó el patiment
espiritual, el patiment psicològic, és inherent a la vida humana.
I jo et diria que Jesús va patir més psicològicament que no amb la passió i la mort.
No, és que el seu conflicte home i Déu tenia que ser tremendo.
I que els 12 no entenguessin res de qui era Jesús.
Perquè no entenien res.
No entenien res. Com deia el doctor Martí moltes vegades, sabem molt més ara qui era Jesús que els primers cristians. No hagués estat necessari fer els famosos concilis d'Efes, Nicea i Calcedònia i tots aquells concilis que van fixar el dogma cristològic.
La decepció tan profunda, tan vital, que van patir quan el van veure clavat a la creu, de que el que els hi havia promès la vida eterna, que els hi havia promès tot...
Home, no ho sé si el van veure gaire clavat a la creu.
Bueno, però sabien que hi era. O sigui, no és veure-ho.
Poder ni ho sabien.
Potser no.
Van marxar tots.
I Sant Joan...
Oh, és que és així, és així. I de fet, si agafem els evangelis d'aquests pasquals, veus prou, Xavier, una dona va anar al sepulcre el diumenge de Pasqua. Una dona, Maria Magdalena, no hi va anar ningú més, ni Sant Joan ni Sant Pere. Va anar després corrent.
Sí, sí, perquè és que els altres estaven com si els haguessin donat amb un mall al cap.
Bé, continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús parla així.
Us ho dic amb tota veritat. El qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al davant i les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys.
Jesús els parlà amb aquell llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà.
Us ho dic amb tota veritat. Jo sóc la porta de les ovelles. Tots els qui havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo sóc la porta. Els qui entrin passant per mi se salvaran del perill. Podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a desdir.
Paràbola sobre la porta de les ovelles i la relació que aquestes, les ovelles, tenen amb el seu veritable pastor, en referència a Jesús, el bon pastor. Bé, doncs, més matèria per conversar. Maria Carme, què diria vostè?
Sí. A veure, m'agrada veure aquest Jesús, imatge del bon pastor. El pastor coneix a totes les ovelles, llavors Jesús em coneix, Jesús ens coneix, però jo ara parlo personalment, no? Jesús em coneix. Quan veig un problema i intento resoldre'l, fer el millor, crec que ho he intentat fer el millor, i això no s'arregla. I al final penso, Jesús, ocupa't en tu. Ho deixo a les teves mans. O sigui, en aquest moment penso que Jesús és el que em guia, és el meu pastor, i em farà que això s'arregli, no? Ja dic, primer, en primer lloc, hem de posar de la nostra part per resoldre les coses, no apartar-nos, però saber que Jesús el tenim a prop i ens pot ajudar, ens ajuda, vaja.
Això de ser alcaldessa deu ser molt dur, no? Perquè potser aquí no parla de problemes, però...
Jo em refereixo a problemes de tot, eh? Vull dir, no
ja
només...
Ja hem entès que no referia a vostès. Soc jo que ara trec una mica el tema, si m'ho permet. Perquè, clar, hi ha molta gent que ens escolta i deuen pensar, però si hi ha a cristians, que són alcaldesses, que són notaris, que són preveres, que estem enmig del món i que estem fent una tasca importantíssima. Aleshores, clar, vostè, per exemple, quan es troba que tots els veïns, o la majoria de veïns dels pobles, doncs li demanen quelcom, vostè també se sent, d'alguna manera, impel·lida, doncs, per fer aquesta...
Bueno, és això que deia.
Solucionar el problema.
Intentes solucionar el problema, hi ha problemes que tu no hi pots intervenir,
sí,
o hi pots intervenir indirectament, però bueno, hi has de posar de la teva part, no? I a vegades també demanen coses que tu no hi arribes.
Que no està a les teves mans.
Una cosa és estar des de fora i l'altra cosa és quan ets a dins. I...
Però no heu arribat a donar-li una medalla amb alguna verge d'aquestes a l'Ajuntament vostre, no?
No.
Perquè us ajudi a resoldre els problemes, no. Que d'altra manera no deveu saber resoldre.
Ni ho tenen de fer, que això és màgia.
No.
No, mossèn, però bueno... no em critiqui el ministre.
De totes maneres, la Mare de Déu actua, vull dir, no... Jo hi confio plenament. Ara no des del consistori, on si diguéssim.
Bromes a part. No, és un passatge que té unes imatges molt boniques, freqüents, reiterades també en l'Evangeli, i potser ajuda també a acabar d'entendre el fet de que en els antics el conèixer no era un coneixement objectiu, intel·lectual, era una proximitat espiritual. És a dir, el conèixer és un contacte íntim. I quan Jesús parla de que reconeixen, no és només conèixer-lo per no haver sentit parlar, sinó és una adhesió personal. És a dir, Jesús coneix el nostre nom, el nom també representa la persona, és a dir, no és només una manera objectiva de poder-lo referir a la identificació objectiva, sinó que la persona porta el nom i el nom porta la persona i la persona representa el nom i al revés. Per tant, quan Jesús et crida pel nom, vol dir que Jesús té una intimitat amb tu, que et coneix personalment, que sap dels teus neguits, sap de les teves dificultats, sap de les teves limitacions, sap de les teves aspiracions. I per tant, a partir d'aquí, la confiança a l'hora de demanar-li, de confiar-li, d'agrair-li, és la mateixa que pots tenir amb un amic. És a dir, el coneixement de què ens parla aquí l'Evangeli, el cridar el nom, és la relació realment amb un amic. Del passatge aquest també em crida l'atenció que al tancat, al corral, Jesús no t'hi fa entrar, Jesús t'hi fa sortir. És a dir, la porta de Jesús no és una porta a les certeses, a les seguretats, a la tranquil·litat, és una porta al món, és una porta a sortir i predicar, és una porta a donar exemple. Diu, crida les seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Diu, i quan són fora, camina al davant. És a dir, Jesús és la porta i Jesús és el camí. I això, el camí de Jesús és el camí de l'amor. Per tant, l'única via és l'amor. I això si ets cristià i si no ho ets. I qui no siguen cristià actua amb els criteris de Jesús, actua mogut per l'amor, el proisme, aquest també va per la porta de Jesús. Ho sàpigues o no ho sàpigues.
Alguna cosa
Quina
més?
Quina conversió, nen! Quina conversió!
La meva?
Completament d'acord. Jo només hi afegiria, Javier, allò que tantes vegades en recordava el papa Benet XVI. I és el que fa Jesús. I és el que has dit que fa Jesús. Tu ho acabes de dir. La fe es proposa, no s'imposa. Jesús sempre proposa. No imposa mai res. Això el papa Benet ho deia moltes vegades. I estic completament d'acord.
Bueno, hem arribat aquí després d'un llarg procés en què
exacte.
Històricament també havíem imposat, també s'havia imposat la fe, i no ho tenim massa lluny tampoc. O sigui, aquí ser catòlic, doncs perquè es tenia que ser catòlic, i perquè si no eres catòlic, doncs quedaves exclòs de tota una sèrie de cercles, i més enrere, doncs t'hi jugaves la pell. Aquest procés que nosaltres més o menys estem, no sols al final, sinó que inclús ja ens han passat tres parades, doncs, bueno, doncs hi ha altres mons, hi ha altres àmbits que encara l'estan fent, però sí, la fe no es proposa, o sigui, la fe no s'imposa, la fe es proposa. Hi ha d'haver una adhesió personal.
De la mateixa manera que Pius XII, i si agafem els documents del Concili, hi havia moltes cites de Pius XII, al Vaticà II, moltes, 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 moltes. Benet XVI
d'expressions que faran història.
Ara s'ha quedat sense paraula, senyor Francino. O ha quedat tan admirat...
De que el mossèn em doni la raó.
O quan la tens et de donar.
M'ha deixat mut.
Sí. O quan la tens li et de donar, per l'amor de Déu. El que dies que venies en plan soviètic.
Jo sense saber-ho, no era pas la meva intenció.
Bé, alguna cosa més a aportar, doncs, a aquest evangeli, o en general a la litúrgia, que estic relacionat amb la primera lectura, amb el salm o la segona lectura? Volen afegir alguna cosa o... Xavier, què? Vol dir res o no?
No, segueixo sense paraules.
Doncs, mossèn Jaume, no, vostè...
Davant d'aquests bons amics, ja em sembla que ho hem dit tot.
Sí?
No cal ser reiteratiu.
Molt bé, doncs hem conversat aquí amb els nostres tres tertulians, que la Maria Carme Valls, mare de família, professora de religió a primària i alcaldessa de Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell, i a la qual agraïm la participació en el programa. Moltíssima gràcies, Maria Carme.
Gràcies a tu, Maria.
També amb el senyor Xavier Francino, que és pare de família i notari a la Seu d'Urgell, a qui agraïm també la col·laboració.
Ha estat un plaer acompanyar-vos.
El convidem també per diumenge vinent, si pot.
Sí? Bueno, doncs pues farem.
I també, com no, mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana, a l'Alt Urgell i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Doncs també moltes gràcies, mossèn Jaume.
Gràcies, Maria.
Gràcies.
I, com no, també a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies perquè diumenge, rere diumenge, sintonitzen el programa La taula de l'Evangeli. Gràcies per fer-ho. I també els diem que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs comentant-nos les seves... tot allò que vulguin dir-nos sobre el programa, opinions, suggeriments i coses que hem de canviar, coses que hem de millorar, coses que estan bé, tot allò que vostès vulguin. Sisplau, continuïn fent-ho a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. També sàpiguen que ens trobaran al Facebook i sàpiguen també, finalment, que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat, encantada de fer una setmana més, Maria Marín. Adéu-siau.